inversió per generar ingressos que, insistim, la Lliga ja contempla i, per tant, el club sap que ja té el vistiplau per fer-ho, però perquè ens fem una idea de quina és la situació ara mateix que té el Barça, situació complicada per poder inscriure els jugadors i que haurà de fer aquesta operació.
Una operació que veurem de quines característiques és.
Sí, sí, això està per acabar de lligar. A veure, ens hem d'encarar en tot l'entorn de socios, els NFTs, tot aquest sector del metavers, etcètera, etcètera, però no en sabem les condicions exactes encara.
Socios, metavers i NFTs, eh? No tinc ni punyetera idea del que és tot això. Bueno, socios sí, perquè és una gent important dins de tot l'entramat de financials.
Sí, hem de tornar una mica... A parlar del que ja parlàvem l'estiu passat, amb algunes palanques que ja es van fer l'estiu passat i tirar per aquest camí. Aquest seria una mica
Hi havia un pagament ara, no? Crec que pendent de socios, que pel que van dir s'estava fent o s'havia de fer ara, s'havia posposat, però crec que ja es va fer un pagament d'uns 30 milions d'euros.
Aquest entramat entre socios i ara m'haureu d'ajudar,
que era per una que van comprar una part de
Barça Studios juntament amb Orfeus, ara hauria de repassar-ho, però que era un pagament que encara no estava executat.
Això... Sí, però crec que ja es va executar, o sigui que jo per aquí jo crec que potser ara parlo per una mica el run-game els últims mesos, que potser ve alguna operació més de, no sé si de patrocini o...
Que hi ha tota una sèrie de, diguem-ne, operacions, palanques pel mig, que no s'han acabat d'executar, això sí que ho sabien, que no executar, sinó que aquells diners no han acabat d'arribar, aquí vaig, estem pendents, i tot això el Barça necessita ingressar per confirmar la validació del Fair Play Cup i del pla econòmic que li ha presentat a la Lliga. Per tant...
Estic aquí.
Haurem d'estar pendents. Sí, ets aquí, Marta?
Sí, és que m'havia marxat el senyal. No sé
val. Ja dic que era raro perquè el Ferran estava fent un comentari i la Marta no estava dient res, val. Preguntava al Ferran, comentava al Ferran sobre...
Se m'ha anat tot, o sigui, s'ha fos l'aparell aquest, que no sé què li ha passat. Deu haver agafat una insolació i he tocat un piuet i de cop i volta tot ha funcionat una altra vegada.
Molt bé.
Perdoneu, eh?
Deia el Ferran d'aquest pagament de socios i de tots aquests pagaments que deien en termes de palanques que en deien que estaven pendents de saber quan arribaven aquests calés al Barça.
Sí, sí, és que jo crec que al final tot està relacionat i jo crec que ens hem d'esperar una mica, que en els propers dies ens sortirem de dubtes exactament a què es refereixen fons del club quan ens parlen d'aquesta operació i de fins a quin punt està això relacionat amb aquests pagaments que encara quedaven pendents d'executar-se.
Sí, sí, sí. Molt bé, Marta, a dinar, no?, si no m'equivoco.
Sí, estem enmig del dinar i després
dinar.
Després ja anirem cap a l'entrenament a l'LA Memorial Coliseum. Vosaltres ja estareu dormint i parlarà Marc-André Ter Stegen.
Avui què toca, Marta? Això t'anava a dir, vietnamita.
Ahir vietnamita, avui?
Avui és una mica eclèctic per sortir del pas, és el restaurant que tenim enganxat a l'hotel i estem fent una cosa molt estranya que comprèn des d'un tataki de tonyina a una mena de coca que s'assembla a una pizza però no és una pizza, en fi, bé, és igual, sortim del pas. Però de manera decent, he de dir, m'ho esperava pitjor. Sí,
sempre,
sí.
Molt bé. Doncs bon profit, Marta, deixem dinar,
moltes
que vagi
gràcies,
bé, una abraçada.
Bé, bona nit,
dos
abraçada.
Minuts per sobre de dos quarts de 12, una pausa i quan tornem acabem de rematar l'actualitat blaugrana i parlem dels capitans. Avui que hem parlat amb Sergi Roberto i que li hem preguntat què dirà en aquell discurs del Gamper, que sempre il·lusiona tant a la gent, deia que no tenia gaire clar. Quan tornem escoltem alguna coseta.
RAC 1. Amb el bon temps i el teu escúter Onda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Onda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
A Romaculuma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaculuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC 1.
Tots som u.
Tu diràs, Sergi Roberto serà el primer capità del Barça aquesta temporada, el sisè capità català del segle XXI. Això vol dir que aquesta temporada, per primera vegada, haurà de fer el Parlament d'inici de temporada el dia del Gamper. Abans en parlàvem amb ell. Recordeu quins són els altres capitans dels últims 20 anys? Ho repassem d'una forma diferent.
Bon dia a tothom. Gràcies per la rebuda que esteu donant, sobretot en aquesta gent nova, que per ell serà molt més fàcil la seva integració en el club i a la societat catalana.
Creo que no habrá algo mejor para un jugador del Barça que es que al finalizar la temporada todos os sintáis orgullosos de este equipo.
Amb aquest compromís i la vostra ajuda esperem que la propera vegada que ens tornem a reunir sigui a la plaça Sant Jaume amb una copa en la mà i la senyera de l'alta.
M'agradaria donar les gràcies a aquelles persones que ens han deixat aquesta temporada. En especial a persones que portaven molts anys al club, com en Xema Corbella, el Víctor Valdés i el Carles Puyol.
Haremos lo posible, lo imposible, y con vuestra ayuda seguiremos haciendo historia. Visca el Barça y visca Catalunya.
Ser lo que conlleva ser el capitán de este club. Pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos, como Puyol, Xavi y por último el gran Andrés.
I res, per mi és un orgull ser el primer capità del meu club, del millor club del món. He tingut grans exemples com el Puyi, com el Xavi, l'Andrés i el Leo.
Set capitans, hem escoltat, els heu identificat a tots, suposo.
Jo crec que sí.
Val, sí, Marta, tu també.
Totalment.
Marc, Marvà?
Sí, val. Sí.
Ai, què és aquest sí últim?
He optat amb el segon, t'he de dir. És que
el segon?
El segon era clar, no? Eh?
Claríssim, tio.
Luis Enrique?
El primer, jo crec que el Marc ja ho diu el primer.
El primer, eh?
Ah, ara m'estic confonent.
El primer, jo crec que és el primer,
no,
que a mi també...
Sí, calentes, Luis Enrique, sí.
El primer que jo crec que també em ballava. A veure, set capitans catalans. Marc, el primer, Pep Guardiola.
Sí, no l'hem escoltat perquè l'arxiu de RAC1 no anava tan enrere, perquè RAC1 tampoc és tan antiga, però sí que el primer capità català del segle XXI va ser Pep Guardiola, en la que va ser la seva última temporada, recordem, 4 anys, capità del Barça, del 1997, primera temporada de Van Gaal, a la temporada de la seva marxa del club, la 2000-2001. Després ha vingut el primer que el Ferran havia identificat molt bé. Eh?
Sí, jo crec que el Marc és el que li balla, que és Sergi Barjuan.
Tot i que va ser en una situació... Correcte. Sí, correcte. Sergi Barjuan, va ser una situació també una miqueta estranya perquè va ser també l'última temporada de Sergi al Barça, no va tenir gaires minuts i de fet pràcticament els capitans d'aquell Barça eren Luis Enrique i Philippe Cocu. Recordem que estem repassant els capitans catalans, sí. Perquè evidentment també hem escoltat Andrés Iniesta, sí. A Messi, que és com si ho fossin pràcticament, sí. Hem escoltat a Luis Enrique, el que hem de fer l'apunt és que hem escoltat el primer discurs, és a dir, després evidentment Messi va fer més discursos, Puyol va fer més discursos amb aquest concepte de plaça Sant Jaume, que deia
Puyol també,
que deia Carles Puyol, sí.
Vintage.
Sí, sí, sí.
Que de fet Puyol, avui repassava les dades i és curiós, Puyol ha estat el capità del Barça que ho ha estat durant més anys en tota la història. És a dir, ni Samitier, ni Sagarra, ni tots els capitans clàssics, ni Alexanco, ni tots els capitans, 10 temporades capità del Barça del 2004 al 2014, amb un detall, això la Marta que ha estat en un vestidor, és important, Puyol amb 26 anys, primer capità del Barça, va ser el jove. Més jove dels últims anys.
I no l'hagués deixat, Jo l'hagués dit, no juguis, no cal que juguis, però...
Estic molt d'acord amb això. O sigui, hi ha algú que tingui un o sigui, tu quan pensaves en capità...
Era Puyol.
Era Puyol.
Totalment.
Ho tenia tot per ser capità. És veritat, vull dir, és allò que quan va marxar és... Sí, Xavi, però no és Puyol. És perquè t'ho tenia absolutament tot. Xavi també.
Sí, després de Puyol va venir Xavi, tot i que l'any anterior a ser el primer capità ja ho va ser, perquè la temporada 13-14 a la del Tata, doncs Puyol malauradament no va poder pràcticament jugar. De fet, ha estat el capità dels últims anys que ha estat primer capità més tard, 34 anys. La seva última temporada al Barça no va acabar malament.
I Busquets.
Amb el triplet. I després van venir al mig Iniesta i Messi, i l'últim capità català doncs va ser l'últim, Sergio Busquets, que recordava, no?, tots aquests capitans, tota aquesta trajectòria que ha tingut al llarg dels últims anys, amb Iniesta, amb Messi, tots els records que tenia Sergio Busquets. Per tancar, una última curiositat, i el per què hem desenvolupat aquest tema. Sergi Roberto és primer capità amb 31 anys, igual que ho va ser Sergi el 2001. Quan hem escoltat Sergi el 2001, tenia 31 anys. Jo pensava que Sergi havia marxat més tard del Barça, i no, aquella va ser la seva última temporada. Iniesta el 2015, primer capità també amb 31 anys, i Leo Messi el 2018, també primer capità amb 31 anys.
A veure si ho és durant més temporades. Ara escoltava Messi el Ferran Martínez i posava ullets de nostàlgia. Sí. I després, més després de com ha començat.
He comprat la samarreta de l'Inter de Miami.
No ho puc creure.
Sí. Mira, potser podria 20 anys, no, però 15 anys... No,
però,
no,
vull dir, si es pot preguntar oficial,
sí, sí,
eh? Sí. Val. I bé?
A la web, no, què vas fer?
Es que fa el que vol.
Bé, no diguis el preu, però ens els hem deixat o ens els hem deixat?
A la web, o has encarregat algú que està per allà que te la porti, o com ho has fet, això?
No, l'he encarregat.
Ah, val. Molt bé.
Bé.
Tens bons amics a l'MLS. Martínez.
La pregunta és si és la de Messi de veritat. Aquesta seria la pregunta.
No, boig. No.
Val.
És una rèplica d'aquestes, doncs, com que te la pots comprar aquí a Barcelona, suposo. No sé si a la botiga...
Segur que sí, te la pots comprar a l'Inter, segur. Aquí es pot comprar de tot.
Però, bueno...
En fi, a veure, i per acabar, hem de trucar al Joan Camí, que el que està passant a Marbella amb l'Espanyol és sòrdid. Però abans, parlàvem abans de les qüestions de les inscripcions, de les sortides, un detallet de que sí, que de fet avui també explicava el Ferran Martínez, el capítol de sortides, més enllà dels noms recurrents dels últims dies, Xavi Reatonico, el Mercato l'ha monopolitzat avui Frank Kessié. Què en sabem del seu futur, Marc?
La Marta Ramon ens deia que el jugador no vol sortir, perquè el jugador encara vol triomfar aquí, però també és veritat que el jugador és conscient, sobretot després de la conversa a Xavi, recordeu, no?, que una de les últimes rodes de premsa, Xavi li va preguntar per Kessié i va dir: jo ja he parlat amb ell.
Sí.
Marta, això, quan un entrenador et diu això... que ja saps.
I ho diu tot. Ja no saps, diu res, i ho diu tot.
Exacte.
El que hi ha. I de fet, aquest matí la Gazzetta dello Sport explicava que la Juventus vol tancar les properes hores aquesta arribada de Kessié. El mitjà italià parlava d'una sessió amb opció de compra obligatòria que seria al voltant dels 15 milions d'euros. Recordem que Kessié va jugar ja a Itàlia 7 anys, però mira, va molt bé que tinguem aquí el Ferran Martínez, perquè ho publicava Mundo Deportivo, i de fet també ho ha pogut confirmar RAC1, que ara mateix el Barça treballa més amb un possible traspàs a la Premier League i a Anglaterra que no pas a Itàlia. Però bé, tenim aquí el Ferran, que també és que tret aquesta informació, amb aquesta línia on segurament el Barça també vol intentar treure més diners en aquest traspàs.
Un, perquè el Barça, per mi, per dos motius. Un, perquè el Barça necessita els diners ara, i la Juve els dona l'any que ve. I després, perquè si tu vols, el jugador, com deia la Marta, no vol sortir, i l'única opció que ell vol per sortir, després de descartar Aràbia i de descartar tornar a Itàlia, perquè per ell és una etapa tancada, és anar a la Premier. I si el Barça vol forçar una sortida d'un futbolista, com a mínim porta-li un destí atractiu i que ell estigui disposat a acceptar per sortir. I crec que estan avançant en aquesta direcció. Jo avui, quan, clar, jo tenia una informació des d'ahir que he intentat anar treballant, i paral·lelament a Itàlia anaven publicant lo de la Juve, i clar, feia dubtar molt, però sí que la tenia bastant apamadeta, la informació. Potser d'aquí la setmana que ve us dic: mira, doncs me la menjo amb patates, perquè que si està jugant a la Juve. Però jo crec que el Barça, paral·lelament, deu, i això és una mica per com funcionen les coses, amb la Juve sí que ha anat parlant, perquè si en algun moment el futbolista accepta marxar a la Juve, doncs potser el Barça diu: bueno, ja és una opció. Però ara mateix el Barça el que necessita són diners aquesta temporada. I amb Kessié, que és un futbolista que et va venir gratis, és que la plusvalua que tens és brutal, no? El benefici, perdó, que tens és brutal.
I el veieu a Anglaterra, Marc? Pel tipus de jugador que és, el veieu a Anglaterra, Marta?
Jo crec que més enllà de si el veiem o no, és el que diu el Ferran, que el Barça necessita cash. I necessita alliberar massa salarial, necessita inscriure jugadors, i al final ha de passar per això. És veritat el que diu ell, que potser l'operació de la Premier no acaba sortint, i hem de tenir, o el Barça ha de tenir, un plan B per també intentar, doncs, potser no deixar de pagar aquesta fitxa sencera, però sí d'alliberar i d'agafar una miqueta de calés per poder pues, reestructurar o donar-li a Xavi les peticions que té, no? Però jo sí que el veig a la Premier, sí? Per mi és un perfil, sí. A més, és un perfil de jugador que hòstia, va fort, que és agarrit, vull dir, jo sí que el veig.
Marva.
Sí, sí, jo et diria que el veig més a la Premier que tornant a Itàlia per una mica, fins i tot la pròpia carrera, que no sé si és el que el futbolista sent, però ara mateix la Premier és la lliga doncs, referència, i després de passar per Itàlia i per Espanya el pots, entre cometes, vendre-li que segueix creixent, tot i que marxi del Barça, d'un dels clubs referència dins d'Espanya, pot seguir creixent com a futbolista. I és una manera, entre cometes, de poder-li també vendre al jugador aquest creixement. I parlàvem de capitans, jo el veig un jugador amb una personalitat suficient, sí, com per poder encaixar en qualsevol equip, amb un rol més protagonista o menys, com ha tingut en el Barça, però jo crec que la seva personalitat, per mi està fora de dubte, que vagi on vagi, segur que tindrà minuts, i és un futbolista molt polivalent.
Era que sí que li deien el presidente, si sí, no m'equivoco, perquè va aparcar...
També li deuen així el vestidor,
El presidente. Molt bé, sí, sí. No, si personalitat sembla que en té. Clar, el problema és que també en concepte Barça, doncs, té diguem-ne, el perfil futbolístic que té, i això també li ha pesat. En fi, demà a veure quines novetats tenim de mercat. Si Xavi Riad, que per cert avui s'ha entrenat amb el Betis.
S'ha entrenat amb el Betis.
M'agrada molt aquesta situació. És un jugador que s'entrena amb un club que ni tan sol oficialitzat. És una cosa que em fa bastanta gràcia. Vull dir, però vaja. No, perquè és que a mi aquestes coses em foten gràcia. O coi, doncs, per què no l'oficialitzem encara?
Home, si arriba a l'aeroport i ja se la foto amb la bufanda.
Bueno, sí, de fet, sí, és veritat.
No sé per què no anuncien ni ara aquell moment. Clar. Bueno, suposo perquè ha de passar el reconeixement mèdic i tot plegat.
O hi ha algun detall que no... Però si hi ha algun detall, no tiraran enrere.
Sí, perquè Nico està a Porto, hem vist ja fotografies publicades, però encara no està amb l'equip.
Sí.
Però sí, en principi són les dues sortides que s'haurien de confirmar. Vaja, portem dies dient les properes hores i hem vist que Xavi s'està entrenant amb el Betis.
Exacte. Home, alguna cosa firmada deu tenir si està entrenant. El que passa que el Betis també havia d'alliberar bastanta massa sales.
Sí, amb Collado també de poder.
És un dels equips que té problemes en aquest sentit.
Ho té tot fet i li falta només... Bueno, que li diguin quan ha de viatjar cap allà.
Sí,
perquè fa dues setmanes que està esperant.
Sí,
està entrant aquí pel seu compte, en lloc d'estar entrant allà.
Marc Brau, gràcies, a descansar. Bona nit.
Gràcies, Dani.
Parlem de l'Espanyol. A Marbella, perquè allà, i sé que hi ha algú que té moltes ganes de saludar-lo, i tenim un tio mediàtic, que avui l'hem vist a The Zone.
Sí.
Joan Camí, com estàs? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit. Passa Ferranet?
Què vol dir que passa Ferranet?
Clar.
Però què és aquest to? Què és aquesta falta de respecte?
Clar.
Com van les vacances?
Les vacances,
No, les vacances se'n va a Marbella. El tio es passa un mes de vacances, que l'hem vist... retransmetent les seves vacances per Instagram, la majoria de fotos sense samarreta, quan no té tampoc per anar sense samarreta, bueno, és igual, i el tio ara a sobre diu no, torno a treballar, però el dimarts me'n vaig a Marbella.
Estic d'acord.
El dilluns diu, torno a treballar dilluns, però ja me'n vaig a Marbella a l'estatge de l'Espanyol.
Estic d'acord.
Preocupat.
I pagades,
Molt bé, gràcies, Joan, gràcies.
Amb
una abraçada, sí, fantàstic. Estarà molt content tots els nostres jefes d'escoltar això ara mateix. A veure, home, doncs com a mínim és on està la notícia. Perquè si alguna cosa ha rascat el Joan a les últimes hores, ha estat notícies. A veure, què passa amb Braithwaite, Joan? Que et llegia que a Twitter que això és de Netflix. Què dimonis està passant?
Doncs mira, ara mateix ha estat volant a Barcelona, a Màlaga, ha agafat un avió fa 35 minuts, direcció cap a Màlaga. Per què? Doncs perquè es reincorpora a l'estatge de preparació de l'Espanyol aquí a Marbella. Arribarà sobre les 2 de la matinada a l'hotel de concentració. I aquesta és la darrera hora. Això no canviarà el full de ruta de l'Espanyol, que li ha aplicat el codi disciplinari, li aplicarà, però vaja, ha estat incomunicat les últimes 48 hores, no responia, no parlava amb ningú, se'l va veure ahir, recordem, dilluns a la nit, sopant amb la seva família a un restaurant de Castelldefels, i ara ha tornat. Veurem Per què? Des del club el que ens traslladen és que creuen que és una estratègia dels seus advocats, tenint en compte doncs, que si vol forçar una sortida no és el millor que marxi de l'hotel de concentració. En qualsevol cas, Dani, avui ha parlat Fran Garagarza, que ara mateix és una de les veus més autoritzades de l'Espanyol per tractar aquest cas, una persona que ha tractat personalment amb Braithwaite, i ens ha confirmat doncs, el que ens esperàvem, que s'han quedat tots molt impactats per aquesta situació de Martin Braithwaite.
Una sorpresa que evidentemente inesperada y a su vez desagradable. No es fácil vivir esta situación porque es una situación nueva y una situación además que no nos ha gustado nada. Un jugador profesional que está con nosotros, que de repente deja de estar, pues la verdad es que es algo que ha impactado, ¿no?
I com no podia ser d'altra manera, han decidit aplicar-li mesures disciplinars a Martin Braithwaite.
Hay una gran decepción en lo que ha pasado y desde luego no lo vamos a permitir. El Español tiene un activo y este activo, que se llama Martin, ha fallado. Esperemos que vuelva, porque si no, pues evidentemente tendremos ya que empezar a hablar de lo que es aplicar el régimen disciplinario, ¿no?
Posem una mica de context, sí. Perquè el que va passar... Sí, tot bé?
Sí, endavant.
Anava a dir que... No, posem una mica de context. El diumenge l'Espanyol va jugar el primer partit de la pretemporada contra el Cádiz, aquí a Marbella. Ell no es presenta al camp on s'ha de jugar aquest partit. Desapareix, agafa un taxi, se'n va cap a l'aeroport de Màlaga, agafa un avió, arriba a Barcelona de matinada. El veuen algun aficionat de l'Espanyol a l'aeroport del Prat, molt sorprès que
Home, tu diràs.
Allà i sí, no la concert. Exacte. Aleshores, a partir d'allà ha estat 48 hores incomunicat. Per mi surrealista que un director esportiu expliqui que ha trucat a un jugador, en aquest cas Fran Garagarza, a Braithwaite, i reconegui obertament que no li ha contestat.
Con él antes sí he estado. De la vuelta del partido del Cádiz, yo le he llamado, pero a mí no me ha cogido. A mí no me ha cogido el teléfono, entonces... hemos tenido un contacto, dos conversaciones con su agente, eso sí hemos tenido, y la verdad es que la agente está dando la cara para hablar y para, bueno, pues para, digamos, decirnos un poco la situación, pero el agente mismo nos dice, es que bueno, pues el chico ha decidido salir de la concentración y no os puedo decir nada más.
Es para riure, pero es
Home, és un poco vergonya.
Es surrealista això, ¿no?
Sí, jo entenc la indignació perquè avui he vist anava seguint la informació del Joan per Twitter,
sí.
I l'he vist indignat amb les fotos aquestes a Castelldefels i tot plegat, que a mi bueno, que vagi a dinar amb la família a Castelldefels quan ha marxat de la concentració, tampoc, vull dir, que faci vida. A mi el que em sembla heavy, el que em sembla greu,
sí.
És que desaparegui de la concentració i que se'n vagi per forçar una sortida, quan l'any passat estava en la situació absolutament contrària quan estava al Barça, i era un tio que s'aferrava al seu contracte, al seu sou, i ara està queixant-se de tot el contrari al que va viure la temporada passada. O sigui, és un, com diria el Poquí, un sinvergüenza.
Exacte.
Home, jo crec que com a jugador, ostres, prendre aquesta decisió tampoc ha de ser fàcil per ell, però no s'ha de fer. No s'ha de fer, perquè, i més si t'has presentat, ja, si t'has presentat, doncs, si vols, entre cometes, declarar en rebeldia, deixa d'entrenar, no? O digues, mira, jo no entreno fins que no la meva situació no s'arregli, però ja, marxar d'allà, que se'l vegi... És el que diu Ferran, tota la teva vida personal pots fer el que vulgui, però, però ho estàs fent mentre hauries d'estar amb el teu equip, que l'has deixat allà, entre cometes, tirat. És veritat que tenim poca memòria, perquè al final el Kun Agüero va fer també amb l'Atlético de Madrid abans de marxar al City, si no recordo malament, que va dir que no es presentaria a la pretemporada. Bale ho va fer amb el Tottenham també abans de marxar aquell any.
Dembélé
va
desaparèixer
també,
amb el Borussia Dortmund. És veritat, Marta, que Dembélé va agafar...
Jo crec que és una situació que és més comú en el futbol, sobretot internacional, del que ens pensem, que passa que ens toca de prop i al·lucinem.
Clar.
Perquè realment... jo que he estat aquí dins, és una de les estratègies que els representants diuen, si vols...
Sí?
Sí. Al final, t'ho diuen clarament. Si tu no vols seguir el club, si tu vols sortir, una de les coses que et plantegen damunt de la taula és deixar d'entrenar o desaparèixer, entre cometes, i clar, com a aficionats o com a periodistes, en aquest cas, que estem en aquesta banda, veure aquesta situació ens sobta molt i pensem, ostres, no s'ha de fer, però és veritat que en este mundo turbio que tiene el futbol, que molt poques vegades veiem, és una situació molt comú.
Però això no, diguem-ne, t'afecta molt en termes de marca, de marca personal, de dir, home, aquest tio és el que diu l'Alfa, és un sinvergüenza aquest tio de fer
totalment,
això.
Totalment, a més, jo sempre he pensat que fer això, al final, t'ha de condicionar, perquè qualsevol club que et vulgui fitxar,
clar.
La teva imatge queda danyada, i ja dius, és com si tu has enganyat a la teva parella una vegada, la teva parella diu, no, si me lo puedes volver a hacer, no? Pues llavors, qualsevol club que el vulgui en aquesta situació, és com dir... ojo, aquí fitxes, clar. Perquè ja l'ha liat una vegada, clar. Anteriorment, i ostres, hem d'anar amb pes de plom.
Sí, sí. Marc.
Però jo, ostres, és que posar-los tots en el mateix sac, per exemple, el de Dembélé, recordo que no es presentava en els entrenaments, no? Mm. Però clar, és que aquesta situació la trobo una mica encara més surrealista, que és que ella està a la concentració, clar, a Marbella,
sí,
i s'agafa un vol per marxar-se'n a casa, o sigui,
sí.
No sé, si no s'hagués presentat a la concentració, doncs d'acord, força, i no es presenta per anar a la concentració, però un cop ja ets allà, agafar i marxar, i que el director esportiu surti a dir que no li agafa el telèfon, vull dir, en general és bastant surrealista. I vull recordar un detall de Braithwaite, de dintre d'un jugador surrealista, jo crec, en tots els aspectes, ja per com va venir el Barça en el seu dia, us en recordeu aquell fitxatge en un mes de gener que el Barça paga,
sí,
la clàusula
20 milions al Leganés,
sí, sí,
perquè
el febrer la paga
Dembélé, us, sí, en recordeu, que es lesiona Dembélé i ve, sí, i ve fora de termini, acaba marxant, que és el que deia el Ferran, que no volia marxar de cap manera, però en el dia que va signar, és que és un detall menor, però jo defineix aquest jugador, el dia que va signar amb l'Espanyol va signar a Cornellà al Prat amb el cotxe que donen a Can Barça. Vull dir, no ha tornat ni al cotxe de Can Barça, i amb el cotxe de la marca que donen a Can Barça es presenta a firmar el camp de l'Espanyol.
Doncs no serà perquè no té calés, perquè si no m'equivoco, Braithwaite és un home de negocis exitós. Vull dir, en aquest sentit...
Sí. De fet, avui m'han dit el que paga Braithwaite per viure a la seva casa de Castelldefels, i et demostra que té molts diners, però una borrada de diners,
sí?
Que per cert, té intenció d'abandonar aquesta casa. Jo crec que també és un indicatiu que no vol seguir a l'Espanyol. Sempre s'havia dit, i és cert, que la família té bastant poder en aquest sentit i que no volia abandonar la ciutat de Barcelona. S'ha especulat amb el Girona, que això li permetria veure seguir vivint a Castelldefels, tot i que hauria d'agafar el cotxe i anar cada dia cap allà dalt, però vaja, s'ho està plantejant. Ell va a Marbella perquè abans de començar la pretemporada i la concentració, truca Gara Garza, aleshores sí que el trucava, perquè li volia dir, escolta, jo no vull estar aquí a l'Espanyol, me'n vull anar, i el que fa Gara Garza és dir-li, jo no parlaré amb tu fins que tu no vinguis a l'estatge de pretemporada. Aleshores, ell va a l'estatge de pretemporada, parla amb Gara Garza, li diu, me'n vull anar i vull que em faciliteu la sortida, Gara Garza li diu, porta una oferta i marxes, i és aleshores quan ell decideix anar cap a l'aeroport de Màlaga i tornar a Barcelona. Veurem ara la reacció dels companys,
clar,
perquè
clar,
parlant amb algun futbolista aquests dies aquí a Marbella amb tot el que ha passat, no m'agradaria ser Braithwaite demà quan es desperti i es passegi per l'hotel,
sí?
O vagi al menjador a esmorzar, no, amb els seus companys.
Està calenteta la cosa.
Uf, molt.
Val. No, sí, sí. No m'estranya, Vull dir, un tio que, diguem-ne, deixa d'aquesta manera...
Demà un altre avió cap a Barcelona.
Sí, exacte. No pararà d'agafar avions amunt i avall, Braithwaite. Doncs és un dels casos del dia, déu-n'hi-do. A veure què passava, a veure quina novetat tenim demà i quin nou episodi tenim demà, Joan, sobre tot plegat. Demà amb...
És un animal plegat. Informatiu.
És un animal informatiu.
De veritat, no, ara no faig broma, que li foto molt de canya a Camí,
mira,
però ets un gran periodista, Camí.
Bo!
Ets un referent.
Quin tio. Exacte. Vés a treure el cap per la nit de Marbella. Vinga.
Vale.
Una abraçada. Vale, diu el tio. No, jo pensava que em diria, no, jo me'n vaig a dormir com...
Si m'ho dius tu, si m'ho dius, hi vaig,
No
t'havia pensat.
No. Vés a descansar.
Hauries d'anar a l'aeroport de Màlaga a rebre Brato.
És veritat, a quina hora arriba?
No, està tot pensat.
Ah!
No us preocupeu.
Que no podem dir-ho, llavors, ho sabem, però no podem dir. No és el que estem dient? Va, per aquí.
L'anirem a rebre.
Val, molt bé. Mira que bé. Tot pensat. Gràcies, Joan, una abraçada.
Bona nit.
Vinga, bona nit. I abans de... hem de parlar del Mundial Femení, que han passat moltíssimes coses al Mundial Femení. No para de venir notícies. Però abans, una de les altres notícies del dia. El comitè de competició finalment ha arxivat l'expedient obert a Fede Valverde per l'incident amb Àlex Baena al pàrquing del Santiago Bernabéu. Pau García, bona nit. El comitè es remet a la resolució del jutjat número 48 de Madrid que va arxivar la denúncia contra l'uruguaià. Això vol dir que finalment no haurà de complir els 5 partits de sanció que se li demanaven.
Sí, per ordenar el cas una mica i que no ens perdem, doncs anem fins a l'inici. El 8 d'abril, després del Real Madrid-Villarreal, els dos jugadors van tenir una topada al pàrquing de l'estadi on, suposadament, l'uruguaià va agredir amb un cop de puny a Baena. El dia 19 del mateix mes, el comitè de competició va obrir un expedient a Valverde i, en paral·lel, Baena va presentar una denúncia contra ell. I aquest cas va arribar al jutjat d'instrucció número 48 de Madrid. Llavors, a partir d'aquí, per una banda tenim el comitè de competició, que estudia si posar una sanció disciplinària al jugador, i aquesta que es proposa és de 5 partits,
sí.
I per l'altra tenim el jutjat d'instrucció investigant si hi ha un delicte penal lleu. Llavors, el passat 22 de juny, aquest jutjat d'instrucció va suspendre provisionalment el cas perquè va trobar que no es podia justificar degudament que s'hagués comès el delicte. Competició, basant-se en aquesta resolució judicial, ha decidit arxivar l'expedient i, per tant, no sancionar Valverde. I ho fa perquè considera que no pot dictar una resolució que sigui contradictòria al que diu el jutjat d'instrucció. És a dir, no pot sancionar el jugador si, per l'altra banda, s'ha suspès el procediment judicial. Això sí, el comitè dona 10 dies per presentar al·legacions i també avisa que, en cas de reprendre's la via penal, és a dir, que el jutjat d'instrucció tornés a obrir el cas, es podria reobrir l'expedient sancional.
Vinga, i la roda anar girant, però el que està clar és que finalment no en traurem l'aigua en clar d'aquest cas, perquè s'arxiva, havia d'haver-hi 5 partits, ara s'ha acabat arxivant per falta d'aquests arguments, i entenc que hi ha unes imatges que podrien demostrar què és el que ha passat, la contradicció, la declaració de Baena és contradictòria, i tot acaba quedant en un no-res. Per tant, no sé, és un cas molt, molt, molt complex, diguem-ne, i molt estrany d'analitzar. Més encara quan hi ha, diguem-ne, qui hi ha pel mig, i hi ha els estaments que hi ha pel mig. Algun comentari al respecte?
No, que vaja, que l'entorn de Fede Valverde, la premsa va acceptar i va reconèixer que sí que l'havia agredit,
clar,
públicament. Vull dir, ho van reconèixer públicament.
Clar.
Quina prova més necessites?
Sí, sí, sí. Jo el que no acabo d'entendre és això. Si a part ja hi ha la proposta de sanció de 5 partits, és que hi ha hagut, diguem-ne, proves suficients com per argumentar que hi ha 5 partits de sanció. Que després és justícia ordinària, ho tumbi.
Que toques el nas i són 4 partits, que li fots un cop de puny a un company i no passa res, per què? Pues potser perquè jugues al Madrid.
Marta,
la pregunta comentari? Seria aquesta, què hagués passat si hagués sigut un jugador del Barça, no?
Uh-huh.
Jo crec.
Sí, sí. Marc?
És una vergonya. O sigui, és una vergonya que Valverde es quedi sense cap sanció. Quan, és que, vull dir, m'ho ha tret el Ferran de la boca, quan l'entorn de Valverde es va posar, o sigui... Quan va passar tot, l'únic objectiu era justificar el que havia fet.
Sí, sí.
No us n'oblideu, que el que estaven fent era fer-nos arribar a través del seu entorn que el que havia fet tenia justificació. No que no ho hagués fet,
sí, sí.
Que tenia justificació.
Clar.
Per tant, es queda sense sanció un cop de puny, vull dir, perquè no és que no hi hagin càmeres que no ho poguessin veure, o no és que l'atestat policial... finalment no, sinó és que el propi futbolista o la gent del seu entorn que ho ha confessat que va ser així no s'han desdit, vull dir, i quedarà sempre aquella ovació en el Bernabéu el
I
dia
tant.
Després
I tant.
Allò també va ser, o sigui, una altra vergonya,
i,
vull dir,
i el pitjor,
la veritat és que és una pena, és
el
una
pitjor
pena.
De tot, Marc, és que ara crees un precedent. No, perquè no ho has frenat. Vull dir, això, per mi, qualsevol agressió... Ostres, no ens en oblidem que els futbolistes són el mirall de molta gent jove, de molts nens. Si tu estàs permetent això, què serà el següent, no? I amb això la justícia o qui sigui que hagi decidit això em dona a entendre que via libre para que todo el mundo haga lo que quiera.
Que es jo crec pot que, fer...
Exacte. I que no hi ha una conseqüència amb un acte d'aquest calibre i és perillós aquesta línia que s'ha creuat.
El Ferran, Marta... I això que ha dit el Ferran, Marta, no sé si des de dins, com a futbolista, també els futbolistes ho poden arribar a sentir, que és... El Ferran diu, si jugues al Madrid no et passa. És a dir, els futbolistes si tu parles amb els companys de Baena, és a dir, tothom sap el que va passar, a ningú, ningú, és a dir, els jugadors saben el que va passar allà, tothom ha parlat amb Baena, els que han parlat amb Valverde també, i per tant, tothom sap el que va passar, i per tant, els futbolistes, jugadors, i per això t'ho dic, Marta, en el sentit de dir, fins i tot els jugadors saben que, com que ha jugat al Madrid, no li ha passat res, aquest pot ser un sentiment, és que ho trobo fortíssim.
Totalment,
de sentir-ho així.
Sí.
I això és perillós, i insisteixo, i pot generar un precedent que és molt perillós, com deia la Marta. En fi, hem de parlar també del Mundial Femení, han passat moltíssimes coses avui. El Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda ens ha deixat avui molts episodis destacats i noms propis. Comencem amb la d'una noruega i jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen. Pau Unastre, bona nit.
Bona nit. Sí,
perquè déu-n'hi-do el que ha passat.
Sí, a veure, el seu equip, Noruega, ha empatat a 0 davant Suïssa, també amb la blaugrana Ingrid Engen i Txernogorchevic al conjunt transalpí. Un resultat que complica les opcions de Noruega per arribar als vuitens de final d'aquest Mundial, ara amb només un punt, després de dues jornades. Doncs bé, Hansen ha estat suplent avui i ha entrat al minut 57 al final del partit. Ha fet unes declaracions explosives on ha mostrat el seu malestar pel tracte que li està donant la selecció. Han circulat unes declaracions, sí, que algunes no eren de tot ajustades, però sí, altres sí. Ella no concreta ni a qui ni a què refereix, però ve a dir que s'ha sentit trepitjada en l'últim any i creu que s'ha guanyat el respecte. Es pot deduir que per la suplència d'avui. En definitiva, ha assegurat que està decebuda. Més tard, a la seleccionadora de Noruega, Hege Reis, li han preguntat sobre això, però ha preferit no parlar.
Et sorprèn tot això que està passant, Marta, i sobretot, aquesta és una llàstima, no?, perquè és un equip molt xulo de veure, o un dels atractius del Mundial, que s'està desdibuixant amb aquestes qüestions.
A veure, em sorprèn i no, perquè al final un equip no són les seves estrelles, és el conjunt. I Noruega és el clar exemple d'això. O sigui, té a Engen, té a Ada Herberg, té a la Hansen, que per mi és de les millors jugadores espanyoles, i tens un problema quan aquesta jugadora rendeix així de bé al Barça i a la Lliga Espanyola i va a la selecció, i l'altre dia vam veure el debut i no fa res, vull dir, està quasi pràcticament desapareguda. Em consta que aquests problemes, sobretot amb l'entrenadora, venen de llarg, que no són d'ara, que ja han tingut disputes anteriorment. I també hem vist una situació avui que Ada Herberg s'ha ficat cap al vestidor quan ja havien, sí, sonat els himnes, sí. Ella després ha sortit al pas dient que havia notat unes molèsties després dels himnes quan havia sprintat i tal, però a mi em queda el dubte de si ho ha fet a modo de reivindicació, no? De no estar d'acord amb la selecció o realment tenia les molèsties, perquè si més no, que l'entrenador en un partit així que t'estàs jugant passada de fase, una selecció com Noruega que ja va començar el primer partit de manera fatal, deixia dos de les seves cracs a la banqueta.
Sí, sí, el que dèiem l'altre dia, perquè va, no sé que ho deia ara mateix, em perdonaran, però que la selecció espanyola no és l'única selecció on hi ha particularitats, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, és un mundial molt polèmic. Sí, hi ha, sí, moltes seleccions amb problemes, amb disputes, amb la federació, entre vestidor, vull dir,
sí, sí,
jo no recordo res semblant anteriorment. Sí, sí.
De fet, una de les altres notícies del dia l'hem tingut a la roda de premsa de qui és el rival d'Espanya demà, que és el seleccionador de Zàmbia, Pau.
Sí, una selecció que ha estat envoltada de diverses polèmiques en les últimes setmanes i mesos, informacions periodístiques que apunten a presumptes abusos sexuals del tècnic Bruce Mwape a jugadores del combinat, o jugadores que han quedat fora de la convocatòria del Mundial per lesions, segons la versió de la federació, però que coincideix que són jugadores que havien reclamat que se'ls paguessin bonus salarials de l'anterior Copa Àfrica. Mm. Sobre aquest cas dels suposats abusos sexuals denunciats per jugadores a través del The Guardian i publicat fa unes setmanes, això se li ha preguntat al seleccionador avui. No ha agradat gaire al tècnic ni tampoc al personal de premsa encarregat de moderar la conferència, que ha demanat ajustar-se a temes futbolístics. En qualsevol cas, Bruce Mwape, el seleccionador, ha estat taxatiu en la seva resposta.
What's the environment affecting this?
Quin context dius que està afectant a l'equip? De què parles? M'agradaria saber-ho. No plegaré sense un motiu ferm. Potser el teu argument és perquè has llegit una informació a la premsa. però la veritat sortirà aviat a la llum.
But the truth of the matter should actually come out.
Insistim, el seleccionador ha donat aquesta resposta, però després aquests responsables de moderar la conferència insistien que s'ajustessin a temes futbolístics i que no, els periodistes no preguntessin sobre altres qüestions que no afectaven en el desenvolupament del Mundial.
I el que és sorprenent és que els moderadors d'aquestes rodes de premsa són empleats de la FIFA.
Correcte.
En el Mundial, tant masculí com femení, qui modera les rodes de premsa oficials prèvies als partits són empleats FIFA. I que ja estiguin vetant des de la FIFA aquestes preguntes em sembla encara més escandalós. Jo comparteixo l'opinió que deies tu a l'inici del Tu diràs, Dani, que o sigui, el Mundial un esdeveniment d'aquesta alçada ha de servir també com una manera de poder obrir el món o poder entrar també a valorar segons quins problemes estan havent-hi en altres països.
I quina manca de drets.
I que no poden parlar-ne obertament en el seu propi país, no? I que trobin aquí un espai on poder expressar-se lliurement i on poder també doncs afrontar aquests problemes i reivindicar-los.
Però precisament,
en altres casos, eh?
Si l'organisme mundial del futbol
ja t'està posant pes.
És el que va en l'altra direcció.
Però és que ens estem oblidant que l'any passat es va jugar un mundial a Qatar. vull dir, allà es vulneren els drets de moltes persones i tot i així es va jugar un mundial dirigit per la FIFA.
Sí.
I és la mateixa FIFA la que avui, bueno, que va ser ahir allà a Nova Zelanda, va ser la mateixa FIFA la que va advertir als periodistes espanyols que no fessin preguntes sobre el tema. Llavors, ostres, a mi em xoca molt perquè la federació pot amagar el que vulgui, aquest seleccionador, sigui veritat o sigui mentida, perquè això després
s'ha de demostrar,
perquè són acusacions molt greus que poden tacar molt el nom d'una persona si no són veritat, però aquest entrenador està acusat de que si una persona o una jugadora volia jugar i ser part del combinat nacional, havia d'anar-se allí amb ell. Són acusacions molt greus, que és el que et dic, que la federació ho pot tapar, però que la FIFA en aquest cas permeti això i permeti sobretot que una persona acusada d'aquestes coses tan greus estigui al capdavant d'una selecció com Zàmbia, no? Que, o sigui, és molt sorprenent. Per mi, a mi em xoca molt, no? que es vulnerin aquests drets, que la FIFA, que ha de vetllar una miqueta per les jugadores i pel futbol femení en aquest cas, que perquè tot tira endavant, no ho està fent i està sent un mundial que més que parlar de futbol estem parlant de polèmiques, de tot el que envolta a les polèmiques de tots els equips que les tenen i és una llàstima perquè a mi em fa la sensació que en comptes d'anar cap endavant ens estem estancant i en comptes de parlar de futbol s'està parlant d'aquests temes que no haurien de, en ple any 2023 no haurien d'aparèixer.
Totalment. Tot i que malauradament aquí en aquest cas la culpable és la FIFA.
Totalment.
És a dir, si la FIFA permet que periodistes facin la seva feina, aquí en parlarem, perquè és una situació molt greu, però clar, és que la mateixa FIFA no deixi preguntar.
Però el que no han de fer la FIFA... Avui, per exemple, en una roda de premsa li pregunten a la selecció de Marroc
si
hi ha algun homosexual al seu equip.
Sí.
Això és el que detalla la FIFA.
Sí.
Això, que per mi són preguntes que són irrespectuoses de cara a la societat marroquí, sobretot. Però acusacions tan greus com estem parlant de l'entrenador de Zàmbia, la FIFA és la que hauria d'en primer lloc voler saber què passa, no?, i donar tota llibertat perquè la veritat surti a llum.
Sí, de fet, ha estat així, és el que comentava la Marta ara, Pau.
Sí, anem per aquest tall que comentava la Marta de Marroc. És una roda de premsa d'ahir, posterior al partit contra Alemanya, en què Marroc va caure per 6-0. Un periodista de la BBC pregunta al seleccionador, Gizlane Chebak, si hi ha jugadores homosexuals al seu equip. I aquesta és la... Sentirem la pregunta i la resposta d'una responsable de premsa de la FIFA.
In Morocco, it's illegal.
Al Marroc és il·legal tenir una relació homosexual. Hi ha jugadores homosexuals a l'equip? Com és la vida per elles al Marroc?
What's life like for them in Morocco?
Sorry, this is a very...
Disculpa, és una pregunta massa política, només preguntes relacionades amb el futbol, gràcies.
It's about people. Thank
you. Aquí caldria saber la intenció del periodista de la BBC.
Sí, voldria afegir que la BBC després, a través de portaveus, han demanat disculpes per la pregunta d'aquest periodista.
Sense conèixer exactament el cas, perquè hauríem de preguntar-li a ell. Si és una pregunta en pro de denunciar la manca de drets dels homosexuals al Marroc, Val, evidentment, està molt, molt, és molt maldestra la pregunta, però ens trobem en el mateix. La qüestió és que aquest Mundial, o que qualsevol cita esportiva, serveixi per poder parlar de qüestions que en aquests països no es poden parlar. I si el futbol serveix per obrir fronteres, per cert, de manera genuïna, no com alguns dirigents de futbol diuen que ho fan, de manera genuïna, llavors sí, doncs el que diu la Marta. Estem parlant d'una organització que l'any passat va portar un Mundial al Qatar. Per què? Per calés. Per tant, tot és molt més difícil, molt més senzill a l'hora d'analitzar. Un comentari, Marc, molt breu d'això, i parlem de la selecció espanyola. Marc, què vols dir?
No, amb això jo crec que la pròpia FIFA ha sigut qui primer s'ha tirat pedra sobre la taula denunciant que seria el millor Mundial de la història. I ja és a partir d'anunciar-ho així, on els espectadors ens esperàvem un Mundial on el futbol fos el protagonista, com deia la Marta, doncs està sent fins i tot la pròpia FIFA, a través de sigui ara amb aquestes rodes de premsa, però a més amb totes les problemàtiques que hi ha hagut, hem vist Hansen, però hem vist Wendy Renner a França, i també passa a Espanya amb Mapi León o amb Patrick Guijarro, que també el futbol doncs està veient perjudicat per els problemes interns a les moltes federacions, així que no sé si serà el millor Mundial de la història o encara faltarà per veure.
Ara comentàvem el cas de Zàmbia, recordem que s'enfronta a Espanya demà dimecres, avui ha parlat Jorge Vilda.
Sí, un partit que començarà a 9:15 del matí a Auckland, a Nova Zelanda, corresponent a la segona jornada del grup C. L'equip de Jorge Vilda, que busca el 6-6 en aquesta estrena de la Copa del Món, a la prèvia del duel d'aquest dimecres ha parlat el seleccionador Jorge Vilda, que ha demanat evitar relaxacions i ha avisat també dels perills d'aquesta selecció Zàmbia, que recordem va perdre per 0-5 contra Japó en la primera jornada.
Y está claro que es un partido para ellas prácticamente a todo o nada. Me espero una Zambia muy peligrosa, me espero un rival que se va a defender bien y que sobre todo va a ser muy, muy, muy peligroso contraatacando. Y es difícil ponerle una nota, pero ni mucho menos mañana me espero un partido fácil.
L'altre partit d'aquest grup C es jugarà abans, a les 7 del matí, entre Japó i Costa Rica, i l'últim partit del dia de dimecres serà entre Canadà i Irlanda a les 2 del migdia.
Ha de ser un partit fàcil sobre el paper, Marta, ho ha de ser?
Sí, sí,
sobre entenc, el que diu Pilda?
Sí. Home, no. jo l'entenc perquè jo he vist a Zàmbia i abans de la preparació, quan jugàvem la preparació del Mundial, va guanyar Alemanya. I això, l'Alemanya l'altre dia va ficar 6 gols, vull dir, és que no és fàcil, eh? És un partit trampa, és veritat que sobre el paper, com tu dius, Espanya és favorita i no hauria de tenir problemes en guanyar Zàmbia, però tenen jugadores que són molt desequilibrants a dalt. Zàmbia és un equip que al darrere pateix molt perquè té jugadores que són molt anàrquiques, es desendreça molt fàcilment, i Espanya aquí és on pot fer més mal, però és veritat que hem de tenir cuidado a les vigilàncies al darrere perquè potser la relaxació que et dona el saber que ets superior i que estàs creant ocasions, elles les poden aprofitar amb aquesta velocitat de jugadores com Barba Branda, que va estar aquí a la Lliga Espanyola i que totes sabem que és un punyal i que és molt ràpida.
Demà, que no hi hagi relaxació per l'equip de Jorge Vilda, 9:15, Espanya-Zàmbia, el segon partit d'aquest Mundial. Senyora, ho hem de deixar aquí més d'hora aquests dies, perquè acabem a 2:15.
Bueno, tampoc et pensis...
Bueno, hòstia, que això ho per tot. Gràcies, amic Ferran Martínez, bona nit.
Gràcies a tu.
Gràcies, Marc Marmà, bona nit, una abraçada.
Bona nit, gràcies, Dani.
Jo se sento fons, sí. Aquí l'ambientillo, I gràcies, Marta Carradera, bona
gràcies,
nit.
Gràcies, Dani, bona nit.
Una pausa i anem al bàsquet.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
19.072 19072
Sèrie
46046.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
al bàsquet, perquè avui ha estat un dia molt important per la gent que porta molt endins aquest esport. La selecció catalana ha tornat a jugar 18 anys després i ha perdut, però això sí, donant una digníssima imatge contra el vigent, un dels vigents campions i grans, diguem-ne, subcampions, exacte, subcampió del món, que és l'Argentina. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit,
ho estic dient bé, eh? Subcampió del món, d'Argentina.
Subcampió del món, correcte.
El Mundet ho explicava al començament del Tu diràs. Catalunya ha perdut de 6, 86 a 94, contra un equip que està en dinàmica de preparació per a aquest classificatori del preolímpic en unes condicions molt precàries. Clar, Catalunya ha fet un sol entrenament i ha tingut moment de posar contra les cordes el biceleste, Marc.
I fins i tot et diré que la sortida ha sigut espectacular, 15-7, un més 8 al primer quart, que per moments ha recordat també el partit de l'absoluta femenina del mes de maig, que va passar per...
Ai, hem perdut el Mundet. Mundet, ets per aquí? No ets per aquí. Però mira, saps què tinc per aquí? Oi que tinc per aquí el seleccionador català? Oi que sí? Doncs mira, del Mundet, pobre, que no se'ns enfadi, però és que clar, a l'altra banda del fil telefònic tinc ni més ni menys que el seleccionador català de bàsquet. Vaja, avui en substitució del Salva Maldonado, avui seleccionador català, que és el Pedro Martínez. Hola, Pedro, bona nit.
Hola, bona nit.
Mira, perfecte, sí. Substituir el Mundet.
Bueno, molt bona correcció. Sí, el seleccionador se'l salva mal donat.
Totalment.
No ha pogut vindre i jo l'he substituït amb molt d'orgull, diguem. No?
Totalment, totalment. Sí, sí.
Però, clar, que l'ideal hagués sigut que el Salva pogués dirigir ahir a l'equip i la selecció, que ja porta bastants anys amb aquesta responsabilitat.
I tant, que si li enviem una abraçada al Salva Maldonado, el seleccionador català, avui substituint-lo el Pedro Martínez. T'ha agradat l'experiència, Pedro?
Sí, sí, la veritat és que sí, ha sigut emocionant. Primer, l'actitud dels jugadors ha estat molt bona, la veritat és que quasi tots els coneixia, però no d'una forma, no amb una relació de... estar amb el mateix equip, no? I tot i que ha sigut molt curt, ens ho hem passat molt bé, han tingut una actitud molt bona, s'hi feia molta il·lusió i jo crec que ens hem transmès una energia d'estar contents de viure aquesta experiència. I després també, pues la federació té una estructura força professional i, bueno, pues, tot i que ha sigut tot molt ràpid, que m'ho van dir diumenge, pues, bueno, m'he sentit molt a gust amb els assistents, amb la gent de la federació, tot molt bé.
Aquests últims dies s'ha parlat molt del nivell de Catalunya, n'hem parlat molt, n'hem debatut molt. T'esperaves, la pregunta és, t'esperaves haver competit tant, arribar a aquest punt de competitivitat?
Bueno, és una mica una incògnita, perquè, bueno, yeah. Pues no. És un partit, quasi diria, més d'exhibició que de competició, en el sentit de que, clar, Argentina sí que porta més dies que nosaltres, perquè ara tenen que jugar un preolímpic, i pues, nosaltres ens vam juntar ahir a la tarda, diguem, no, en aquest sentit. Pues no han tingut la preparació que ens agraden els entrenadors i, bueno, pues tot ha sigut una mica ràpid. Llavors, bueno, jo crec que hi ha hagut un moment que hem estat molt malament a la primera part, hem perdut moltes pilotes, que s'ha vist a l'equip que no tenia les idees clares, però en canvi l'actitud ha sigut molt bona i la segona part hem jugat força bé. Hem perdut pilotes, l'hem ficat, no sé si 56 punts la segona part, que està molt bé, no? Bueno, crec que s'ha vist que el nivell és alt, no? Que Catalunya té pues, molt bons jugadors, tot i que faltaven molts, que per diverses raons no han pogut vindre, però bueno, el bàsquet català és del nivell, no? I sí, jo crec que ha quedat demostrat i ha quedat clar que amb preparació i, evidentment, pues, amb tots els jugadors possibles, pues, el nivell és força alt.
Què els has dit al descans? Ara parlaves aquesta segona part. Què els has dit, Pedro, al descans?
No, jo crec que han començat bé el partit, com deia el Marc fa una estona, i bueno, pues, la part és que després pues, hem perdut el ritme, hem perdut també una mica la concentració, perquè hem perdut moltes pilotes i ells han jugat també molt bé amb aquesta estona, i ens han ficat molt bàsquets fàcils, i ja està, ja a mitja part, pues, tot està, bueno, no és normal el que ha passat, jo crec que tots teníem clar que podien recuperar una mica el nostre ritme, i ja està, la segona part pues, ha sigut més una situació de més normalitat, tenint en compte pues, que bueno, l'Argentina és un bon equip i estan bueno, pues, potser amb més ritme que nosaltres, però jo crec que tampoc hi ha tanta diferència com s'ha vist a la primera part.
Has pensat que hagués passat amb tot l'equip sencer, amb Enriqui, amb Marc, amb Jacuba? Ho penses, això? En el sentit, tal com ha competit o no?
No, la veritat és que no, perquè bueno, pues, també a ells també els hi faltava pues, el DEC, la Provitola, o sigui, jo crec que en aquest sentit el que es tractava avui és de donar una bona imatge de que amb els jugadors que teníem fer pues, les coses el millor que hem pogut, i jo crec que ja et dic que estic molt content de l'actitud dels jugadors, i per mi ha sigut un bon partit, evidentment. A tots ens agrada guanyar, tot i que, bueno, pues a lo millor, si jugues contra un bon equip com és Argentina, pues tens menys possibilitats de guanyar que si jugues contra una altra selecció pues, que no tinguin tant de nivell, no? Però, bueno, jo crec que ha sigut bueno, bastant emocionant, i deixant de banda que ens hagués agradat guanyar, pues al final, al vestuari tots estaven dient que, bueno, pues que havien fet les coses amb bastant de criteri i que teníem que estar contents.
Has parlat amb el Pablo, amb el Prigioni? Perquè us coneixeu des de fa molts anys.
Sí, he parlat bastanta estona abans. Sí, havia sigut jugador meu al Baskonia i
sí.
Tinc molt bona relació amb ell. A vegades també parlem de... Bueno, ell està entrenant a la NBA ara i hem tingut alguna conversa. Pues, bueno, de com és el bàsquet d'allà, perquè ell, clar, també coneix el bàsquet europeu. Hem parlat en els últims... també del Baulet, perquè era un jugador que té la selecció, ara no, però o sigui, no aquesta vegada, però també ell el considera molt, i sí, molt bona relació amb ell.
I tant que sí. Doncs Pedro Martínez, avui seleccionador, avui de Catalunya, en substitució al seleccionador català, que és Salva Maldonado. Gràcies per atendre en directe la trucada del Tu Diràs. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit. Hem recuperat el Mundet. Mundet, et tinc per aquí, eh?
Aquí estic.
Ara parlàvem de Pablo Prigioni, hem d'escoltar també què ha dit el seleccionador argentí.
La veritat és que ha estat molt bé, en especial la roda de premsa del seleccionador argentí. Argentina està en una situació molt delicada, en un moment de trasbàs generacional després d'haver quedat fora del Mundial en l'última jornada de la finestra SIVA. Avui, ara ho deia Pedro Martínez, tenia 6 baixes de la seva millor versió, la Provitola, Dec, Leandro Bolmaro, Marcos de Lía, l'ex-pivot de la Penya, Luca Vildoza i Carlos Delfino, i ara estan preparant-se per entrar al torneig preolímpic. Doncs dues reflexions només per posar peus a la sala de premsa del Nou Congost. D'entrada, elogis per la quadribarrada.
Creo que Cataluña tiene unos jugadores extremadamente talentosos, siempre, de siempre, desde que yo he pisado España, con lo cual no me sorprende que con un día de entrenamiento y sobre todo con un extraordinario entrenador como es Pedro, puedan jugar a este nivel. Son jugadores muy, muy talentosos, compiten increíblemente bien, así que bueno, creo que para nosotros ha sido un test muy bueno, ¿no? Como decía Facu, después de casi 2 semanas o 10 días de entrenamiento, es nuestro primer amistoso y bueno, ha sido una muy buena prueba para ver dónde estamos.
Però és que la cosa no acaba aquí, Dani. Hi ha una pregunta recurrent que és difícil contestar amb precisió, quin és el nivell de Catalunya o quin seria el nivell de Catalunya en un campionat, però sí que n'hi ha una altra que és més senzilla, que és quin nivell té Catalunya en relació amb els partits que ha de jugar l'Argentina. Ells ara mateix tenen el partit de preparació contra Veneçuela, Bèlgica, República Txeca i el Panamà, a banda de tot el que han de jugar en aquest classificatori pel preolímpic. Argentina ha de jugar un altre cop contra el Panamà, aquest sí oficial, les Illes Bahames i Cuba a la primera fase. Doncs compte, Pablo Prigioni, el seleccionador argentí, deixa anar que Catalunya és l'equip amb més talent de tots.
En talento, sí, y en jugadores que todos juegan en la Liga CB, en roster, puede que sea el más talentoso de los que vamos a jugar. Obviamente ellos no están preparados, no se venían preparando para esto, ¿no? Quizás los agarramos un poco fuera de forma algunos, ¿no? Estamos en pleno verano, pero en cuanto a talento estamos hablando de 12 jugadores que juegan en la Liga CB. No sé cuántos jugadores de Checa o de Bélgica o juegan en una liga top de Europa o los mismos rivales que nos vamos a encontrar en ese torneo. Así que, de nuevo, creo que en cuanto a calidad puede ser el equipo de más calidad que nos vamos a enfrentar en estos amistosos, pero hay que poner el asterisco de que ellos no están haciendo una preparación como nosotros.
¿No? Caram, doncs no està malament.
Rufa, eh?
Sí, tant, colló, només faltaria. Alguna cosa més, Mundet?
Mira, com sempre fem a RAC1 números del partit, Pierre Oriol a la màxima anotador amb 15 punts, destaca també els 23 minuts de Pau Ribas, que avui reapareixia 3 mesos i mig després de la seva lesió. Ell ha dit que s'ha trobat bé, que hi havia Carles Durant, per cert, l'entrenador del Joventut i el director esportiu de la penya, Jordi Martí, veient-lo des de la grada, però un document, jo crec que comú a tots els que érem avui al Nou Congost. Queden ganes de més.
Sí, si poguéssim jugar un campionat i jugar diversos partits i tenir un mes de preparació, jo crec que seria l'ideal, però bueno, mica en mica, crec que feia molt de temps que no ho havíem d'un partit així i té mèrit el que ha aconseguit la federació i a partir d'aquí seguir treballant.
Amb una foto al començament del partit ha vingut Ricky Rubio, que recordem va ser convocat per jugar aquest partit, però no va obtenir el permís final de l'oficina de la NBA de Nova York per poder-lo jugar. Se li ha donat el dorsal 9, que és el que ell havia demanat per jugar aquest partit. S'ha fet la foto amb els que haurien d'haver estat els seus companys en el partit d'avui. Demà passat serà moment de fer les valoracions per part de la Federació Catalana, del que, deixa-m'ho dir, Dani, ha sigut un èxit de partit rotund, ple absolut al Nou Congost, molt de calor, això sí, però és un partit d'aquells que ja li podem penjar l'etiqueta d'històric.
Absolutament, i que en vinguin molts més. Gràcies, Mundet, bona nit.
Bona nit.
I abans de tancar i passar la informació general, hem de parlar de natació, Àlex Esteban, perquè els Mundials de Fukuoka, la selecció espanyola de waterpolo masculina, ja és a semifinals.
Després d'haver superat avui a França per un ajustat 7-6, la selecció espanyola que ha anat tot el partit a remolc per darrere el marcador i que no ha estat fins a l'últim minut que s'ha posat per davant. De fet, el 7-6 final ha estat la primera vegada que els de...